Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del primer Va de Llibres de l'any. Va de Llibres és el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la La vida després, de l'escriptor tanzà Abdulrazak Gurna.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Un estiu de luxe, de Marianne Caurin.
En l'apartat de no ficció, el llibre Sense sucre, una dona occidental al Marroc, de l'escriptora Mireia Estrada.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de l'àlbum Quin tràfic amb el monstre de l'armari, d'Antoine Doll, un llibre per a infants a partir de 4 anys.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Riu Salvatge, dirigida pel director de cinema estatunidenc d'origen grec, Elia Kazan.
En l'apartat de música, avui parlarem de Sergi Carbonell, segona veu i pianista del grup Charango, que publica Mestissos, l'últim single del seu primer disc.
I en el programa d'avui entrevistarem l'escriptor Josep Vallverdú en motiu de la publicació del seu darrer poemari Atresorat silenci.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori d'algunes activitats que us oferim en els propers dies a la biblioteca.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la La vida després, de l'escriptor tanzà nascut a Zanzíbar l'any 1948, Abdulrazak Gurna. Quan encara era un nen, les tropes colonials alemanyes van arrabassar l'Ilias als seus pares. Després d'anys d'absència i de batalla contra el seu propi poble, torna a la ciutat de la seva infància, on descobrirà que els seus pares han desaparegut i que la seva germana Afia ha estat donada en adopció. Un altre jove hi torna alhora, en Hamza. A ell no el van robar per anar a combatre, sinó que el van vendre. Amb la roba carregada a l'esquena es limita a buscar-hi feina i seguretat, i també l'amor de la vella Afia. La vida després arrenca a l'Àfrica Oriental Alemanya, territori que ara coneixem amb el nom de Tanzània, just abans de la Primera Guerra Mundial. Seguim de prop la vida passada dels personatges enmig d'episodis d'alçaments immersos en conflictes transcendentals. La derrota de l'imperialisme alemany, la colonització per part dels britànics i la independència. El focus narratiu desgrana l'impacte d'aquests esdeveniments en les persones, les repercussions del colonialisme sobre els individus i analitza la força miraculosa de la gent que, malgrat les adversitats, tira endavant, es reagrupa de nou i construeix una vida i una família a partir de les tries personals. Abdulrazak Gurna va guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 2021. La seva novel·la, Una vida després, ha estat editada per La Magrana i la podeu comprar per 21 euros en format paper, 10 en format digital o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la Un estiu de luxe, de Marianne Caurin. Aquest estiu, Lina no anirà de vacances enlloc, però l'últim dia de classe explica als seus companys que ella i la seva mare passaran uns dies al sud en un complex hoteler de somni. El sud no és cap lloc concret, protesta una de les nenes de la classe, i és ben cert que el sud no és cap país que un pugui assenyalar al mapa del món. Una altra cosa ben certa és que aquest estiu, Lina no sortirà de la modesta cooperativa d'habitatge on viu amb la seva mare. Però podria passar que les vacances que ella preveu que siguin les pitjors de la seva vida acabin sent les millors. Perquè, si un hi rumia bé, el sud pot ser qualsevol lloc i les bones amistats neixen quan un menys ho espera. Un estiu de luxe és una lectura d'estiu sobre l'amistat, amb grans dosis d'optimisme i de tendresa. Un estiu de luxe està editat per Pagès Editors i el podeu comprar per 15 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre Sense sucre, una dona occidental al Marroc, de l'escriptora Mireia Estrada. Quan la Mireia Estrada es va casar amb un home marroquí, dues cultures diferents van emprendre el repte de la convivència i l'entesa. Des de llavors, l'autora viatja regularment al Marroc per visitar la seva família política i, irremeiablement, el país i els costums de la seva gent han passat a formar part de la seva realitat més íntima. Aquest llibre neix de l'estranyament que comporta ocupar un rol social incòmode, el d'una dona occidental integrada en una família tradicional marroquina, i de la voluntat d'acostar-se a l'altre i salvar les diferències. Des d'una mirada esbandida de prejudicis i d'afectació, des de l'anècdota desensucrada i l'humor viu, Sense sucre és un viatge a l'univers ric i complex de la cultura musulmana. Les dones, el seu cos i la qüestió de la seva llibertat, però també el menjar, els ritus, la fe, l'oci, la família, el treball, l'amor i la mort. Poder mirar totes aquestes qüestions des d'una cultura aliena ens retorna com un mirall el reflex de les nostres pròpies conviccions i prejudicis. Sense sucre ha estat editat per Ara Llibres i el podeu comprar per 17,95 en format paper, 10 en format digital o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és l'àlbum Quin tràfic amb el monstre de l'armari, d'Antoine Doll, adreçat a infants a partir de 4 anys. Arriba la tercera entrega de la sèrie del monstre de l'armari. Després de comprovar que existeix i d'educar-lo una mica, arriba el moment de trobar-li el lloc ideal per instal·lar-s'hi. Ajudes el protagonista? El monstre de l'armari m'ocupa tant d'espai a l'armari que ja no puc endreçar les meves coses. Tinc l'habitació feta un desastre. Crec que és hora de buscar-li un altre lloc per viure. Però on? A la bossa de la mare? Al calaix dels mitjons del pare? A la meva motxilla? O potser a les golfes? Quin tràfic! M'ajudes a trobar-li el lloc ideal? Quin tràfic amb el monstre de l'armari d'Antoine Doll s'adreça a infants a partir de 4 anys. Està editat per Anima Llibres i el podeu comprar per 16,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar Riu Salvatge, una pel·lícula dirigida pel director de cinema estatunidenc d'origen grec, Elia Kazan, i estrenada l'any 1960. Amèrica, anys 30. Chuck Glover, paper interpretat per Montgomery Clift, és un funcionari del govern de la vall del Tennessee, encarregat d'expropiar les terres riberenques, els habitants de les quals sofreixen amb freqüència els devastadors desbordaments del riu. L'objectiu és, a més d'evitar catàstrofes, construir una presa hidroelèctrica que garanteixi el progrés de la regió. Però aquest projecte exigeix la demolició dels habitatges d'una petita població i l'evacuació dels seus habitants. I el cas més difícil de resoldre és el d'una dona de 80 anys que resisteix amb totes les seves forces a abandonar la llar dels seus avantpassats. Mentrestant, Chuck es va enamorant de la neta de l'anciana, la vella Carol, interpretada per Lee Remick. Elia Kazan ens ofereix amb aquest extraordinari film de 1960 un retrat lluminós d'una societat que viu en l'època de la Gran Depressió. Els seus somnis, la tradició, la negativa a acceptar segons quines formes de progrés, també l'amor i el desig, el temps, el canvi i les formes tradicionals d'organització. Riu Salvatge ha estat doblada al català i la podeu trobar a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres. Lai, la, ra.
En la secció de música del Va de Llibres d'avui us parlem de Sergi Carbonell, segona veu i pianista del grup Charango, que publica Mestissos, l'últim single del seu primer disc que s'estrena aquest mes de gener. Transitant cap al pop d'autor i acompanyat de totes aquelles experiències que ha viscut com a compositor, així és com Sergi Carbonell ha elaborat Mestissos i tot el repertori del seu llarga durada, Refugi. A Mestissos, Sergi Carbonell canta la diversitat a través d'una base de xacarera, ritme del folclore argentí, mesclada amb sons més actuals. Explica que la història de la humanitat està feta de bocins de tot arreu, que no se sent d'aquí o d'allà, sinó que el món és un lloc on tothom hi té cabuda. És una oda a la diversitat de la societat i la riquesa cultural que això comporta. Aquesta mateixa barreja tan enriquidora es plasma el videoclip, ideat i muntat pel propi Carbonell, on mostra imatges de moltes cultures i llocs del món. Però Sergi Carbonell no ha viatjat sol, sinó que ha estat acompanyat de músics que han col·laborat amb ell tant en la gravació com en la producció de Mestissos. En aquesta ocasió, ha comptat amb Joan Palà per a la percussió i amb Joan Borràs, membre d'Oques Grasses, per a la producció.
Espero que em cedeixis aquest ball, abraçar les teves pors, oferir-me tu descalç, ballar un vals tot i saber que et puc fer mal. Et prometo vigilar i a la terra nua dibuixar el teu nom i en espiral girar, si va girant el món, seguir-te en aquest vals fins que em bategui el cor i els teus peus no trepitjar. Espero aprendre't a ballar, desitjo aprendre't a ballar. Com puc seguir ballant si m'ofega l'egoisme d'aquest món? Sovint perdo la fe en la humanitat, aixeco el cap i trobo un cel de plom, i per sort arribes tu i em dius que cal seguir aquest compàs, que sense l'alegria estem perduts, que arribarà el dia que el cel s'obrirà. Espero que em cedeixis aquest ball, abraçar les teves pors, oferir-me tu descalç, ballar un vals tot i saber que et puc fer mal. Et prometo vigilar i a la terra nua dibuixar el teu nom i en espiral girar, seguir-te en aquest vals fins que em bategui el cor i els teus peus no trepitjar. Espero aprendre't a ballar, desitjo aprendre't a ballar. Espero aprendre't a ballar, desitjo aprendre't a ballar.
Va de llibres.
Bé, doncs, a la secció de l'entrevista del programa d'avui ens acompanya en Josep Vallverdú. Tot un plaer un altre cop conversar amb el mestre Vallverdú. Hola, senyor Vallverdú, benvingut al programa Va de llibres. I sobretot, i abans de començar, doncs felicitar-lo per aquesta commemoració d'aquest any 2023, el centenari del seu naixement. A nosaltres avui ens agradaria especialment parlar del seu darrer llibre de poemes, L'Atresorat Silenci, i li llanço la primera pregunta. Quin paper juga Atresorat Silenci en l'obra poètica global de Josep Vallverdú?
És el llibre número 6 dels llibres poètics. Per tant, ja segueix una trajectòria marcada pels altres en què la memòria i l'experiència, sobretot, estan a la base del desenvolupament poètic. És a dir, no és una poesia de sentiment exactament la meva, sinó una poesia d'experiència, de de perplexitat sobre el paper de l'home en el món. Uh-huh. I de tant en tant una reivindicació de la llengua, perquè la llengua és important. Tot, com vaig dir a la presentació del llibre, en un llibre de poemes tot és llengua, i quan has acabat encara queda llengua per trobar.
Uh-huh. En fullejar el llibre de poemes Atresorat silenci, el lector observa que els poemes estan agrupats en una sèrie de blocs. A què correspon aquesta estructura? Què s'hi trobarà el lector?
No és, tinc costum de fer-ho, però no és rígid això tampoc, eh? Perquè, per exemple, hi ha algun poema que sembla que hauria de correspondre al bloc, per exemple, amorós, i en canvi està en una altra banda. A mesura que faig el llibre, vaig pensant que els podria agrupar, però no és molt rígid tampoc, no. I em sembla que el proper llibre, uh-huh, penso que el proper llibre no hi haurà aquesta divisió, sinó que si no canvia res del que tinc pensat, uh-huh, els poemes aniran un darrere l'altre i ja se'ls trobarà el lector.
Isidor Marí, el pròleg d'aquest Atresorat silenci, diu constatar que hi ha una mena d'unitat global entre els seus llibres de poesies i que aquests dialoguen, els poemes, dialoguen els uns amb els altres entre els diferents llibres. I està d'acord amb aquesta observació? És una estructura buscada? És fruit de l'atzar?
Jo crec, no, deu ser fruit de l'atzar. És a dir, això com que correspon també a la sinceritat de l'autor. L'autor escriu i es va veient que tots els poemes, en certa manera, corresponen, així corresponen. Estan incardinats a partir, allò ho he dit abans i ho repeteixo, a partir de l'experiència. És a dir, uh-huh, jo sóc molt present sempre en tots els poemes perquè qualsevol element exterior l'interioritza. Vale. O el xiscle d'un ocell que passa per la vora, pot desenvolupar un poema. Per què? No ho sé, però una mica és la manera de Maragall, la lògica de la paraula. Una frase, una frase llegida, per exemple, o una frase d'un altre poeta, aquí per dues vegades utilitzo la frase de Rilke, que tinc a la casa, o la casa meva és entre el dia i el somni. És fantàstic. Què vol dir? No ho sé, però desperta immediatament una mena de rèplica. Uh-huh. Has de replicar això o desenvolupar-ho.
Per què el títol Atresorat silenci?
Sí, diverses vegades es parla del silenci. A mi el silenci m'és absolutament necessari. No vull dir que no pugui treballar amb algú que sigui a l'hora, però generalment hi ha d'estar sol. Hi havia els literats del segle passat i del dinar en un cafè i treien la ploma i es posaven a escriure mentre se sentia el ring de les culleretes o el crit del cambrer. Jo això no ho sabria fer.
Uh-huh. Necessita silenci.
Sempre he buscat un lloc silenciós. Uh-huh. Una part de la casa, quan la casa era gran, doncs realment tenia un despatx molt gran i era una punta. Aquí també hem buscat un lloc que no és exactament un despatx, és una fusta a dins d'una saleta, però uh-huh, és un lloc bastant enretirat, cap a la galeria, no hi ha sorolls per fora, no passen cotxes per sota. M'agrada el silenci, m'agrada molt. Uh-huh. I no puc suportar el soroll excessiu. Una vegada m'han portat a una discoteca. I al cap de dos minuts vaig dir, i què més? I com vols dir què més? I què més, a més del soroll, què? I vaig sortir, eh? M'he tornat a posar els peus. No perquè fos que em posés malalt, però me molestava molt. A més, no li veia el sentit. Si a mi m'agrada parlar, conversar. Uh-huh. I per això quan hi ha una conversa de 10 o 12 persones, ja no m'agrada tant com la conversa amb una altra persona, o dues o tres. El silenci és important. I a més, el silenci és ric. Uh-huh. El silenci es pot crear.
Hi ha molts tipus de silenci, però n'hi ha algun que el pertorba especialment?
No, el silenci sempre és agradable. Ara, el silenci del cementeri. Vull dir, el silenci del Camp Sant és fantàstic. I el silenci de la nit, si quan té despert, és a dir, tot està en silenci.
Uh-huh. És inspirador.
aquests darrers dies, i vostè ara mateix també ho ha comentat, la seva poesia s'ha definit com a poesia de l'experiència i no tant com a poesia de sentiment. Però escolti, senyor Vallverdú, el sentiment no està inclòs també en aquesta experiència? Per què aquesta classificació?
Evidentment. El que vull dir és que no parteixo de l'exaltació d'un sentiment. Una impressió pot produir un sentiment. Bé, més m'estima la impressió que no l'explicitat del sentiment. És com si diguéssim que el lector trobarà el sentiment després de llegir aquest tros de l'experiència del poeta. Un poeta establir de sentiments, evidentment. El sentiment amorós, el sentiment de la pèrdua d'un ésser volgut, el sentiment de la separació, el sentiment davant d'un absurd. Hi ha molts sentiments.
Ha dit en alguna ocasió que la poesia és llengua i que un llibre de poemes no està mai acabat, que sempre hi canviaria alguna cosa.
Sí, és veritat.
Però té la mateixa sensació després d'haver escrit prosa?
No, a mi la prosa m'agrada molt perquè és la manera de discórrer, la manera de discórrer el discurs, diguem. O sigui, engegues el discurs en prosa, tu. El que passa és que la confecció del poema no té res a veure amb una forma prefixada. De vegades he trobat un tros de prosa meu, és força emotiu, per exemple. I aleshores he provat de posar allò amb ratlles determinades, o sigui, amb versos. O que ara el vers no demana rima, exactament, no demana la rima consonant, la rima assonant. Pot haver, evidentment. Per exemple, quan faig un sonet, doncs el faig amb rima, jo. Però no cal. Aleshores, el que té és una mena de ritme, de ritme com musical, que permet agafar un pedaç de prosa que estigui bé i posar-la en versos. Vull dir, l'altre dia ho vaig fer, això, amb un text que em van demanar per posar amb una mena de calendari que feien a Girona, un text en prosa, eh? Em demanaven que expressés la immensitat de l'univers o una cosa així.
Carai.
Un pretext. Aleshores ho vaig fer ratlles, 10 ratlles, perquè havia de ser breu, això. Mirar com una postal. I un cop ho vaig tenir, em va semblar molt rítmic i aleshores vaig posar, com si diguéssim, vaig tallar a trossos i vaig posar en forma de vers. I els ho vaig enviar en prosa i en vers, però el mateix text.
Aquests últims dies també he escoltat que algú l'ha qualificat com un home forjador de país. Com es viu amb aquesta responsabilitat al damunt?
Bé, hi ha una... Això prové de la infantesa, ja, eh? Vull dir, el meu pare era un home molt patriota, era molt educat civilment, repetia aquella frase que tothom té dret a les seves idees i tu has de jugar la vida per defensar les idees d'un individu que sigui contrari. Mentre les expressi honestament, doncs tu has d'acceptar que tothom pensi, tothom... Aleshores, un servidor davant del meu sentiment de terra, de país o de patria, estic d'acord amb aquelles paraules del geògraf i al mateix temps pensador, que és Ignasi Aldomà, que diu que l'experiència de pàtria s'aconsegueix al llarg de la vida, és a dir, l'infant i el jove jovenet, de moment coneix una terra. L'experiència de la terra és immediata, el nen juga amb terra, fa fang. De la terra ve el coneixement d'aquell paisatge, del muntanya i tot això. Que la gent conviu. Allò és una societat i la identifiques. Aquella societat és un poble. I més tard veus que aquest poble té una component política. Aquest poble s'organitza, s'ha organitzat a la seva manera i segons la seva identitat. I aleshores defenses aquella identitat, que pot trobar-se constituïda en estat o constituïda només en nació, però admets que allò és una pàtria. Per tant, paisatge, país, pàtria.
Doncs amb aquestes paraules d'en Josep Vallverdú finalitzem aquesta breu entrevista. Ha estat un plaer, com sempre, senyor Vallverdú. Moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per parlar de poesia i de literatura, i segurament ens retrobarem de nou aquest any 2023.
Sí, Déu vol. I moltes gràcies, també.
Gràcies a vostè.
Va de llibres.
Des del Va de Llibres us fem un repàs a les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies i us convidem a assistir-hi. Aquí teniu el calendari d'activitats previstes.
Demà dimecres 18 de gener a les 8 del vespre, la companyia La Pertinent farà la representació de l'obra Adreça desconeguda, a càrrec dels actors Francesc Vilalta i Jesús Agelet.
I ja de cara al mes de febrer, us presentem una nova edició del Biblioteques amb D.O., aquest cop dedicada a la cultura del vi en el cinema. Iniciem les activitats el dimecres 1 de febrer a 8:15 del vespre amb la xerrada El vi i el cava a la publicitat, de les bombolles a Martin Scorsese, a càrrec de Pablo Sancho.
Dimecres 8 de febrer a 7:15 del vespre a la biblioteca tindrà lloc l'espectacle Rumbesia a la natura, un recital de poesia fusionat amb rumba.
I la darrera de les activitats del Biblioteques amb D.O. tindrà lloc el dimecres 15 de febrer a 7:45 del vespre amb l'espectacle Hi va venir el vi, a càrrec de la narradora Jordina Biosca.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, de Olinda, de la cantautora portuguesa Cristina Branco.
Falem que me importa, falem, não quero saber. Digam que podem dizer. Se o mal criticam, se bem vão querer. Digam que posso eu fazer. Sou tanta incerteza que o mais certo em mim é nem ser por certo, é nem estar aqui. Para mim sou tanto e há tanto em mim que eu sei lá quem sou. Quem quiser falar de mim que fale, quem quiser saber de mim pergunte, e quem sabe se eu direi a verdade, isto de ser ou não ser confunde. Falem sem nada saber. Digam o que digam, só me fazem crer que eu aqui existo, seja eu lá quem for. Digam o que digam, quem me vê melhor. Se a porteira cusca que me topa bem, se a pátara astuta que é cusca também. Se é que sabem tanto, esclareçam-me enfim, afinal quem sou. Quem quiser falar de mim que fale, quem quiser saber de mim pergunte, quem sabe se eu direi a verdade, isto de ser ou não ser confunde. Quem quiser falar de mim verdade, quem quiser saber de mim confunde, quem sabe se eu direi não sabe, isto de ser ou não ser pergunte, quem sabe o que eu direi pergunte, quem quiser saber de mim não sabe, quem quiser falar de mim confunde, que isto de ser ou não ser verdade, quem quiser falar de mim já sabe, quem sabe se o que direi confunde. Quiser saber de mim verdade, isto de ser ou não ser pergunte.
Va
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.